la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts un diumenge més a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem, com sempre, un abans dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, parcs urbans de Catalunya i l'entrevista, on avui hem convidat la Maria Piferrer, veterinària i col·laboradora. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran com de costum el programa, que finalitzarà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic, Xavi Aguilar. Sou a Ràdio Estel, la veu dels animals i la natura, programa que comença, com sempre, amb un repàs de les darreres notícies més rellevants. Contenidors a Sarrià de Ter, a Girona, per protegir els gats ferals. L'associació Amics dels Gats Ferals, Amics dels Gats de Sarrià de Ter, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'aquest municipi del Gironès, ha reconvertit dos contenidors de recollida selectiva de vidre en refugis per als gats urbans. Es tracta d'una iniciativa que ja s'ha aplicat a altres localitats amb resultats molt positius. Els contenidors, que se situaran en dues zones diferents del municipi, s'han pintat i decorat per identificar-los amb un rètol que porta per nom la Llar dels Gats. Al seu interior s'hi han col·locat dispensadors de pinso i abeuradors d'aigua, un fet que permet mantenir lliure l'espai públic. Els gats podran trobar aquí un indret per menjar, descansar o amagar-se en cas de córrer algun perill o d'afrontar inclemències de la meteorologia. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fer un pas més per sensibilitzar, optimitzar la convivència i millorar el respecte envers aquests animalons urbans. Actualment hi ha a Sarrià de Ter unes 15 colònies de gats. L'associació Amics dels Gats de Sarrià de Ter s'encarrega de fer-ne el control mitjançant el mètode CER, que indica captura, esterilització i retorn a la colònia. Els seus voluntaris són els que treballen per tenir-ne cura, alimentar-los, dur-los al veterinari si és que estan malalts i netejar l'espai. Por mundial pel retorn del Niño. L'Organització Meteorològica Mundial calcula que hi ha un 60% de possibilitats que el Niño torni entre els mesos de maig i juliol i un 80% que al final ho faci entre el juliol i el setembre. Parlem d'un fenomen que té el seu origen a l'oceà Pacífic pel canvi de direcció dels vents alisis i comporta greus alteracions climàtiques que poden desencadenar episodis de tempestes, huracans, tornados, pluges o bé inundacions arreu del món. A les zones on aporta més calor pot causar, a part, un increment de les temperatures. Els científics temen els pitjors pronòstics per aquest nou retorn del Niño, ja que la temperatura a l'oceà ha assolit màxims nivells històrics durant el passat abril. Avisen, conseqüentment, que el fenomen pot portar de nou a batre rècords pel que fa a l'escalfament global. L'Organització Meteorològica Mundial, que és, de fet, un òrgan de Nacions Unides, fa una crida als líders del planeta per concentrar esforços en reforçar els sistemes d'alerta. L'objectiu no és altre que el de prevenir possibles canvis no esperats i greus desastres naturals. Cal recordar que l'any 2016, que va coincidir amb l'episodi del Niño, va ser de mitjana el més càlid dels registres. El seu rastre va impulsar inundacions i sequeres a diverses parts del món, uns fets que van comportar un augment de l'emergència alimentària per a milions d'éssers vius. I a Navarra, tres ciutadans francesos deixen ofegar-se de calor a tres gossos dins d'un cotxe. La Guàrdia Civil investiga tres ciutadans francesos com a presumptes autors d'un delicte de maltractament als animals. Els tres individus van abandonar durant diverses hores a tres gossos a l'interior del seu cotxe, que va quedar estacionat al sol i amb les finestres closes. Els fets van passar a la localitat d'Urdaix, o Urdazubi, a Navarra. Alguns ciutadans, davant d'aquesta situació, van decidir treure els gossos i mirar de reanimar-los, però veient l'estat en què es trobaven, van avisar d'immediat el cos de la Guàrdia Civil. Els agents, en arribar, van realitzar tasques de primers auxilis i fins i tot la reanimació, amb la respiració assistida, boca a boca a un animal. En un primer estadi se'ls va traslladar a la protectora més propera, on van poder rebre assistència veterinària per tal d'estabilitzar-los. En veure que cap dels gossos millorava, finalment van ser ingressats en una clínica veterinària. Malauradament, dos d'ells van morir a conseqüència del cop de calor sofert. El tercer, una femella, afortunadament va sobreviure. Segons la investigació realitzada pels agents, els tres homes van deixar els gossos tancats a dins del cotxe i a ple sol, mentre que ells menjaven en un restaurant proper i feien cas omís dels diversos avisos que es donaven per megafonia sobre allò que succeïa. Per tots aquests fets, se'ls designa com presumptes responsables d'un delicte de maltractament amb mort dels animals. Les penes que afronten poden anar entre els 6 i els 18 mesos de presó, i podrien quedar inhabilitats de 2 a 4 anys per l'exercici de comerç, ofici o professió que tingui relació amb els animals i amb la seva tinença. Evidentment, desitgem que aquest tipus de fets no quedin mai impunes. I us recordem, com ja hem fet en altres ocasions, que no s'han de deixar mai els animals tancats a l'interior dels cotxes. Els vehicles, i sobretot a l'estiu, poden esdevenir veritables forns.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Avui el Manel ens parlarà del mar Mediterrani.
El mar Mediterrani. S'estima que un 40% de les seves costes es troben urbanitzades i que un 80% de la contaminació la produeixen les activitats humanes. La Mediterrània és un mar semitancat i rep cada any una enorme quantitat de 650.000 tones d'hidrocarburs, així com més d'un milió d'altres contaminants, ja siguin productes agrícoles, domèstics i tantíssims altres. Només el plàstic suposa el 80% per la seva dificultat de degradació. Es calcula que una tercera part dels productes químics s'alliberen mitjançant l'aire i que les pluges després els depositen a la mar. Això contamina l'aigua i els més perjudicats són, naturalment, sempre els peixos.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Per què fan olor les flors?
La comunicació és una de les coses que ens fa ser humans, però no som els únics que ens comuniquem, perquè les plantes també ho fan amb els altres éssers vius que les envolten. En lloc de paraules, elles utilitzen senyals químics a través d'unes substàncies anomenades compostos orgànics volàtils. Aquestes substàncies són principalment terpens, uns greixos que hi ha a la resina, i compostos aromàtics que fan l'olor tan característica de les flors. De fet, investigadors del CREAF han comprovat que la fragància de cada flor depèn dels fongs i els bacteris que les recobreixen. Les plantes emeten aquestes substàncies químiques a l'aire en forma de gas. Per una banda, serveixen per atraure els insectes pol·linitzadors, com les abelles i les papallones, que necessiten el nèctar de les flors per menjar. Així, s'asseguren que tindran descendència gràcies a l'intercanvi de pol·len que fan aquests insectes. A més, les plantes també utilitzen aquestes substàncies aromàtiques per advertir alguns perills, Per exemple, si hi ha algun animal a la vora que se les volen menjar, les plantes emeten un tipus de compostos per avisar a les plantes veïnes. En altres ocasions, també fan servir aquests compostos volàtils com armes de defensa. Si s'apropa algun paràsit que les vol atacar, les plantes el repelen amb aquestes substàncies. Malauradament, alguns estudis recents han comprovat que el canvi climàtic està provocant que aquests compostos es desintegrin més ràpid del compte. Això despista els insectes i fa que els costi més trobar les flors.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat. La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Hola, amigues, amics i animalons. Li dediquem aquest espai avui a la música soul, encara que alguns cantants els podem classificar més com del jazz. Comencem per Stand By Me, que canta Ben E. King. Va ser un èxit als anys 60 i és coautor d'aquesta molt famosa cançó. I li segueix My Baby Just Cares For Me, que canta la Nina Simone, conegut a tothom, que des dels Estats Units es va fer quasi tota la seva carrera a França. Escolteu-los.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Thank you.
shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. Please, Liz Taylor is not a star high, and even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care, no.
Tornem a ubicar-nos aquí, a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel, programa d'ONG ADA, l'equador d'aquest programa, on solem entrevistar, conversar amb una persona, en aquest cas, veterinària, i veterinària pràcticament de guàrdia d'aquest programa, que és la Maria Pifarré. Maria, molt bon vespre.
Hola, què tal? Com esteu?
I avui per tractar exclusivament i especialment el tema de la higiene en els nostres animals de companyia. Què hem de fer? Com l'hem de banyar? Les dents, les orelles, les ungles... Desgranem-ho, a poc a poc. Maria, et ve molta gent a la clínica, sí, no?, també, per aquests casos?
Bueno, no és que vinguin a preguntar sobre això. El que et trobes a vegades són els resultats d'una mala praxis d'això. Quan no es neteja bé, quan... Bé, sigui per excés o per defecte, O, quan tens processos d'otitis o dermatitis, etcètera, pues, jo em trobo més aviat amb l'altra cara, no? És veritat, és curiós, perquè normalment no et venen i et pregunten, escolta, com tinc que netejar-li els ulls al meu gat? o com tinc que netejar-li les orelles al meu gos, o què tinc que fer. Això normalment no m'ho pregunten, el que sol trobar són les patologies que comporten la mala utilització de la neteja.
Doncs parlem d'aquestes patologies, pas a pas, les dents, perquè, clar, molts poden descuidar-se, doncs en aquest cas, de raspallar les dents al gos, al gat, etc, etc, no? Què comporta això? Quines malalties, quins perjudicis pot comportar?
En principi, el problema està fonamentalment en el raspallat de les dents. Primer, la pasta de dents no és la mateixa que la nostra, val? És molt important perquè l'animal se l'empassarà, no la glopejarà i la traurà fora. Això és important. Per tant, quan hem de netejar les dents, tenim que buscar quin és el mètode més còmode per nosaltres. Potser a lo millor a la nostra mascota no li agrada, si no l'hem acostumat des de cadell o tenen una boca molt petiteta, a lo millor no els agrada que els raspallem les dents, però a canvi pots tindre des de líquids que es poden posar a l'aigua que netegen la boca quan beuen aigua o pols que es pot posar en el menjar que quan arriba dintre també fan un efecte enzimàtic sobre la saliva i fa que aquesta saliva netegi la boca. Evidentment, la conseqüència més immediata de la falta de neteja bucal és l'acúmul de... Ai, ara no sé el nom en català. Del sarro.
La tosca, sí.
La tosca, gràcies. Sí. Val, pues, clar, la tosca té la mala costum d'acumular-se en les dents i llavors fa una cunya que separa la dent de la geniva i va adentrant-se, trencant el lligament que enganxa la dent al seu lloc, bueno, el lligament periodontal, que es diu, i per això moltes vegades ens trobem amb animals d'una certa edat, jo que sé, que pot ser de 8, 9, 10 anys, que ja comencen a perdre peces dentals. Evitem-ho.
Tot això pot comportar, a part de perdre peces dentals, pot comportar també inflamacions, infeccions, no?
Evidentment. Podem tindre la pèrdua de peces dentals, podem tindre la piorrea, podem tindre un sangrat habitual de les genives, amb el que comporta la pèrdua de glòbuls vermells. Però en el mateix temps, quan tens una ferida que sagna, la sang surt cap enfora, però els bacteris que viuen amb aquesta tosca poden entrar dintre, i llavors d'aquí poden anar... On van els bacteris quan estan en el torrent sanguini? Pues normalment als llocs que més dèbil té l'animal, ja sigui en el cor, perquè tenim una patologia cardíaca, o la poden provocar, poden anar cap al fetge, als ronyons, poden anar a tot arreu. O sigui que la higiene bucal és fonamental per mantenir un bon estat de salut de la nostra mascota.
És cert que al final, fins i tot amb els animals, també se'ls pot crear aquesta capa blanca, no? Com si fos esmalt, que de fet és aquesta acumulació de coses perjudicials, també.
Bueno, normalment aquesta capa blanca, quan nosaltres ja la veiem, ja és de color groc o marró. O sigui, aquesta capa blanca seria potser la part més suau, no? I si no ens n'adonem, pues això pot anar més. A més, els animals tenen per costum mossegar-se, llepar-se, i llavors et trobes entre la tosca i la pasta blanca, et trobes acúmuls de pèls i de fils i de, bueno, una cosita molt esquirecita.
Molt, molt bonica. Maria, i tot això com a casa, com es pot prevenir? És a dir, què s'ha de fer per tot això? S'ha de raspallar? Cada quan? Com? Pues de quina manera?
Però, bueno, la conseqüència més desagradable així a primera vista o primer apropament és a la halitosi. Tens una mala olor de boca horrorosa i llavors ja no ens apeteix tant estar amb el nostre animal de companyia. Cada quan es neteixen les dents? Et faré una altra pregunta. Cada quan es neteixem les dents nosaltres? No et dic jo que hem de netejar les dents 3 cops al dia, però sí que podem fer una higiene bucal cada dia.
I aleshores com s'ha de procedir? Un raspallat normal?
Depèn de lo que al nostre animal de companyia li caigui millor. Hi ha animals que no tenen cap problema perquè els raspallem les dents, perquè a lo millor els portem raspallant les dents des de que eren cadells. Però moltes vegades, quan hem de començar a netejar, a raspallar les dents del gos, li fas el primer dia, li fas el segon dia, el tercer dia no te'ls han recordat. Perquè, clar, ja és un efecte molt continu i no sol ser a vegades no és molt agradable. Llavors, el que jo recomano és fer sempre dos o tres formes de neteja de boca. Per una banda, pots posar el líquid a l'aigua de beguda, amb la qual cosa l'animal cada vegada que begui pues es netejarà les dents. Per una altra banda, pots fer un raspallat, que si no resulta molt còmode, ho pots fer dos o tres cops per setmana, o a lo millor dedicar al cap de setmana o quan tens temps lliure per netejar bé les dents. I després també podem afegir cosetes com poden ser els polvets que podem afegir al menjar, o a lo millor aquestes xutxes, però no qualsevol xutxa que netegen les dents, però no totes les xutxes que netegen dents serveixen. Tenen que ser xutxes que alliberin a lo millor alguna substància que a més aprofiti per a poder netejar les dents. Per tant, és molt important que li preguntem al nostre veterinari quins són els mètodes que podem seguir.
Tots aquests productes, que per molts segurament seran nous, a on els podem adquirir o buscar?
Molt senzill, parla amb el teu veterinari. Primer, perquè el teu veterinari sap com és el teu animal de companyia. Segon, coneixent-lo, sabrà segurament quin és el millor mètode que pots utilitzar. I després, parlant amb el tutor, moltes vegades el tutor et dirà: ai, no, mira, això és que no hi ha manera. O a vegades pot ser que utilitzem amb una piorrea un raspall de dents que no sigui l'adequat i provoquem més lesions que no pas beneficis. Per tant, sempre parlem primer amb el nostre veterinari de capçalera, que serà qui ens dirà quines possibilitats tenim, perquè cada animal és un món. No és el mateix un gos que un gat, i no és el mateix un chihuahua que un dogo alemany. Per tant, parlem amb el nostre veterinari de confiança.
Això també anava a dir-te, no? Un gat, un gos, hem de raspallar més o menys els mateixos patrons, les mateixes normes, o dependrà molt, canviarà molt?
Bueno, pensa que les dents d'un gat són molt diferents de les dents d'un gos, i la boca, el tamany de la boca d'un gat és molt diferent al tamany i la disposició que té la boca del gos. Per tant, aprenem mica en mica i que el nostre veterinari ens expliqui, perquè així per paraula és molt difícil.
Així que fem una mica de confiança també amb els nostres veterinaris.
Home, en quin millor ens podran explicar les coses, perquè a més podem fer hasta pràctiques amb ells.
I avui, per exemple, doncs, hem requerit això, no, nosaltres, els coneixements d'una veterinària, de la Maria Piferrer, que ens està explicant una mica tots aquests casos que hem de tenir en compte i consideració en els nostres animals de companyia, pel que fa a la seva higiene. Hem parlat de les dents, perquè potser és el tema més vistós, també el que pot comportar, en aquest cas, més problemes també d'infeccions.
El més olfactiu, de totes maneres, serà.
I el més olfactiu, perquè també es pot notar, no, com deies, en aquest mal alè en el cas de l'animal. Però també hem de tenir en compte, per exemple, doncs, altres higienes, com la dels ulls.
Home, la higiene dels ulls, sobretot hi ha determinades races que tenen pèls o que tenen problemes de lacrimals i demés, i hem de netejar les zones lacrimals un o dos cops al dia. Perdó, perquè resulta que a lo millor tens un animal que té els canalicles lacrimals molt fins, i llavors la llàgrima, en comptes d'entrar per dintre del canalicle lacrimal, pues acaba sortint cap enfora, i llavors allí es pot produir un acúmul de leganyes i que si no es toquen acaben siguent costres, que si no es toquen acaben agafant els pèls, i que si no es toquen acaben obligant a la pell a deixar de respirar, amb la qual a sota s'acaba formant una dermatitis que pot arribar a ser ulcerativa i molt dolorosa, de forma que per poder-ho treure l'animal l'hagin de sedar, perquè si no l'animal no es deixa treure bé aquestes lleganyes degenerades, diguem, no? Pues, sí que és important que no deixem de banda el cuidador i la neteja dels ulls i de les parpelles.
Pot portar també a problemes de conjuntivitis en alguns casos?
Sí, perquè si aquesta costra que es forma a sobre de la pell té a sota una dermatitis, aquesta dermatitis pot avançar i ens pot afectar el bord de la parpella, donar-nos una blefaritis, i del bord de la parpella cap a la conjuntiva queden molt poc espai. Per tant, ja el següent és una conjuntivitis. Inclús la costra pot arribar a fer ferida la còrnea, amb la qual ens trobem llavors amb una úlcera.
Suposo que tots aquestes cures s'han de fer, en aquest cas, no? Retirar amb què? Amb petites gases humides?
Normalment hi ha tovalloletes especials pels ulls, val? Jo m'encanten, perquè atreuen la leganya, i a més atreuen també, moltes vegades, si tens alguna taca o alguna o alguna petita... et desinfecten inclús la lesió i saps que no li estàs fent mal a l'ull. Si no tenim això de les tovalloletes per ulls i tal, llavors fem anar tovalloletes normals per a gos o per a gat. Per què insisteixen que siguin per a gos i per a gat? Perquè moltes vegades la gent utilitza tovalloletes de nadó. I el problema de les tovalloletes de nadó és que porten molt sabó i a vegades ens poden irritar la conjuntiva i a lo millor per intentar solucionar una cosa acabem empitjorant una altra. Per tant, utilitzem cada cosa per lo que ens fa falta.
Doncs important diferenciar també aquí el producte, com en el cas de la pasta de dents, que ha de ser especial també, i per tant, si no, doncs es pot consultar. En el cas de les orelles, també aquesta neteja seria més o menys igual i periòdica.
Les orelles, sobretot, necessiten... Jo hi ha una cosa que sempre els ensenyo als tutors quan venen a portar-me una mascota per primera vegada, i és olorar l'orella. Si nosaltres olorem les orelles, notarem qualsevol canvi que hi hagi, i si hi ha un canvi és que hi ha un problema. Per tant, punt número 1, ens acostumem a olorar les orelles, que tampoc et diré que és que facin una olor meravellosa, val? Mm. Però si ja t'acostumes, com és l'olor normal, quan tinguis qualsevol canvi saps que tens que anar a preguntar-li al veterinari, que aquí hi ha un problema. 2, la neteja. La neteja de les orelles, els tutors només ho fan per la part de fora i de dins del pavelló auricular. És a dir, no ens fiquem dintre de l'orella amb bastonets a netejar, perquè li podem fer molt de mal al gos. Val? Aleshores, només netegem, jo sempre recomano, si agafes una gasa o una tovalloleta, doncs vas netejant la part de fora i després el dit, el fiques una mica dins, el mous una mica i ja està. Però sobretot no entrar fins al fons. Al fons només entrem nosaltres, els veterinaris, perquè és que es pot fer molt mal.
Aquestes neteges, amb quina periodicitat s'han de fer, tant la dels ulls com la de les orelles?
Jo els ulls els vigilaria cada dia, perquè normalment ja les races que tenen predisposició a tindre problemes de lacrimals o de llàgrima o de cúmuls de leganya, doncs ja són unes molt determinades. Si nosaltres veiem que l'ull està net, doncs tampoc cal netejar-lo. Igual que les orelles, si les orelles estan netes, tampoc cal marejar-ho, perquè després està la cara bé de tot això. L'accés d'higiene és tan perjudicial com la falta d'higiene. Si nosaltres incidim molt en netejar, podem acabar produint què ens passa, que acabarem amb tota la població de bacteris que viuen a sobre de la pell. Si aquests dos bacteris, que normalment estan allí, viuen en pau i tranquil·litat, i el que fan normalment és evitar que altres bacteris patògens puguin arribar. Si nosaltres els netegem, ho netegem tant i ho desinfectem, acabem fent que aquests bacteris desapareguin i llavors, clar, la invasió per bacteris anòmals pues és molt més fàcil.
Feia referència a la pell, però clar, això és molt vistós, per exemple, en el cas de l'oïda, no? Si traiem tota la cera o part de la cera, no?, que és aquesta capa protectora, també, una mica, doncs això també pot comportar després alguns problemes.
Normalment no es sol veure, amb una orella normal no es sol veure la cera des de fora. O sigui que si veiem cera també preguntem-li al nostre veterinari.
Val, doncs va bé tenir-ho en consideració. No us queixareu avui, perquè us estem fent una espècie de guia de cures que heu de tenir també a casa tots aquells que teniu, que conviviu amb un animal de companyia, sigui un gos, sigui un gat, fins i tot una fura, i per tant heu de tenir en compte totes aquestes consideracions que avui també us està explicant la Maria Piferrer. Hem parlat de dents, hem parlat d'ulls, hem parlat d'orelles. Les ungles també s'han de tallar o s'han de vigilar?
Sí, les ungles s'han de vigilar perquè si no poden créixer tant. Les ungles no creixen rectes. No sé si us heu fixat alguna vegada que el vostre gos o el vostre gat té bueno, i les fures, i bueno, molts animals de companyia, tenen les ungles corbades. Aquesta curva, si continua cap endavant, es pot arribar a clavar sobre el coixinet que hi ha als dits i poden arribar a produir ferides, infeccions, i pots arribar inclús a produir una inflamació i infecció tan forta que pugui acabar amb gangrena. Per tant, sí que hem de tindre cura d'aquestes ungles, sobretot quan l'animal es va fent cada vegada més gran. Perquè com més gran et fas, pues, tens menys mobilitat i moltes vegades pots moure les mans i els peus menys. I això fa que a vegades un ungle creixi més o se'ns trenquin o qualsevol cosa. Per tant, a mesura que el nostre animal de companyia es va fent gran, vigilem sobretot com estan les ungles. Hi ha un truc molt bo.
A veure, explica'ns-el.
Si sents arribar la teva mascota. Si tu sents arribar el teu gat o el teu gos, és que les ungles són massa llargues. El que passa que tampoc es poden tallar massa, perquè dins de l'ungla hi ha un bocí de dit. Aleshores, clar, només es pot arribar a tallar fins a un punt molt determinat.
Anar sempre amb cura, tenir-ho en compte, i molt fàcil. Si l'escoltem, l'escoltem més del compte, no? Vol dir que...
Hi ha un truc, un altre truc molt senzill, i és en comptes d'utilitzar tisores, quan les ungles no són massa llargues, utilitzar una llima d'ungles. Llavors és molt més senzill, perquè llavors és molt més difícil fer-li mal.
Així podem anar amb més cura, també podem precisar una mica més. I ja per últim, Maria, en el cas dels banys hem parlat o has fet referència també a això, no? També el perjudici que té l'accés, perquè es treu aquesta capa protectora de la pell. Aleshores, cada quan hem de banyar un animal? I de quina manera? Ho hem de fer amb xampú, sabó? Com ho hem de fer, això?
Pues mira, la forma més ràpida i fàcil de netejar un animal, de netejar-li el pèl a l'animal, és amb un bon raspallat. Si es raspalla cada dia, i més igual que siguin de pèl curt, que de pèl llarg, que de pèl mitjà, que de pèl dur, més igual, un bon raspallat cada dia, igual que nosaltres ens pentinem cada dia, ells es poden raspallar cada dia. I això en general. I d'aquesta manera traurem tot aquest pols, totes aquestes brutícies i cosetes que pots agafar quan surts a passejar. Punt 1. Punt 2. L'hem de banyar amb aigua i sabó. Val, no l'hem de banyar cada dia, perquè no són com nosaltres. Nosaltres no tenim tan pal com ells. Jo recomanaria que, i ara em diràs, mira quina perogrullada, però t'ho dic, cada vegada que faci falta. I això per què t'ho dic així? Perquè si el teu animal té un problema dermatològic, moltes vegades s'aconsellen banys dia sí, dia no, o dos cops per setmana. Però llavors estan aconsellats perquè resulta que tens que eliminar una càrrega bacteriana que tens a la pell o a lo millor el dipòsit de, com es diu, d'al·lèrgens que puguin arribar en casos d'atòpia i demés. O sigui, pots anar des d'aquest punt, que és quan ja tens una patologia instaurada i segueixes les indicacions del teu veterinari, pot ser que el teu animal sigui extraordinàriament blanc, amb la qual cosa tens que augmentar les vegades que el banyaràs, però sobretot, si hem de banyar-lo més sovint, tindrem que buscar un xampú que sigui d'altra freqüència. I aquí hi ha un secret molt important que hem de tindre en compte. Un xampú de pH neutre per persones és d'un 5.5, val? Un xampú de pH neutre per gossos és de 7. Per tant, no podem utilitzar el nostre xampú neutre amb un gos, perquè és com si els estiguéssim rentant, si nosaltres ens dutxéssim tots els dies amb vinagre, per exemple, val? Que pot ser que per una lesió ens vagi bé, però no ens podem banyar cada dia amb vinagre perquè la nostra pell patirà. Aleshores, punt número 1, trobar sobretot el xampú adequat per la nostra mascota, important, i 2, utilitzar-lo en la freqüència que calgui. Per exemple, a lo millor jo avui banyo el meu gos i aquest cap de setmana me'n vaig a la muntanya i resulta que aquest gos diu, oh, mira, quina aigua més interessant, i acaba allí barrejant-se amb el... Ai.
Amb el fang.
Ah, gràcies. El fang i tal. És igual que faci 5 dies que l'he banyat. El dia de tornar a banyar perquè s'ha posat pringat, perdut. O a lo millor resulta que tens el teu animal, que tu te'n vas a passejar i tal, i té un bon manto i portes un bon manteniment de raspallat, doncs llavors a lo millor no cal que el banyis cada mes, a lo millor pots passar dos mesos o tres, que no cal que l'estiguis banyant tan sovint. Per tant, sempre, sempre, sempre respectar el tipus de mascota que tenim i el tipus de pèl i demanar-li consell al nostre veterinari.
Tot en la justa mesura i tenint en compte, tornem a recalcar també els diferents productes que s'usen per les persones que no són els mateixos que es poden utilitzar pels animals. Excel·lent repàs, Maria, ens has fet una guia completa. Espero que també us hagi servit a vosaltres, a tots aquells que conviviu amb un animal que és part també de la família a casa vostra. Maria Pifarré, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
El Soul, que començà als anys 50, es va prolongar fins als anys 70. Una llarga durada que li va permetre anar incorporant altres tendències, però el seu principi ve, com és lògic, dels Estats Units, del gospel i del rhythm and blues. Escoltem ara Stormy Weather, que canta una de les millors veus del jazz, la Sarah Vaughan, seguit de What's Going On, una lletra de protesta de l'any 71, interpretada pel seu autor Martin Gaye, i que després van incorporar molts altres cantants que jo crec la van millorar. I per acabar, i com a curiositat, escoltarem a Michael Jackson amb una veu de nen quan ja despuntava entre els seus germans, que eren els Jackson 5, i que interpreta Big Boy. Fins a la propera, si Déu vol.
I'm so weary, weary all the time, the time, so weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. Chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. It keeps raining all the time. Just raining all the time. It's raining all the time, all the time, all the time. It just rains.
Do you believe that? Oh, that's great. That sounds terrific. Thank you. Brother, there's far too many of you.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Franzina, quin parc urbà coneixerem avui?
Hola, Neus. Doncs un de Barcelona, que està situat al Passeig Picasso del districte de Ciutat Vella, al Parc de la Ciutadella. Va ser construït a finals del segle XIX i va acollir l'exposició universal de Barcelona el 1888 i va ser el primer parc dissenyat específicament com a parc públic, sent un espai molt utilitzat per a activitats lúdiques i culturals.
Escolta, i referent a les espècies vegetals, què ens pots explicar?
Doncs destaquen els til·lers, les magnòlies, les acàcies, xiprers, castanyers d'Índia, alberts i plataners. Diversos exemplars han estat inclosos al catàleg d'arbres d'interès local de Barcelona.
I, segons tenim entès, ens sembla que el Parc de la Ciutadella comparteix espai amb qui?
Doncs amb el zoo de la ciutat, que és l'hàbitat d'una gran diversitat d'ocells, siguent un bon lloc pels aficionats a l'ornitologia. Hi ha un cens de més de 100 espècies diferents d'ocells, destacant la gran colònia de bernats pescaires. També hi formen part la fauna de petits mamífers, on hi ha una important colònia de ratpenats i eriçons.
Algun fet arquitectònic important?
Doncs és rellevant destacar la cascada monumental, els edificis del segle XIX, convertits actualment en museus, i les nombroses escultures distribuïdes arreu i un llac.
Doncs molt bé, el Parc de la Ciutadella, recordem-lo.
Doncs sí, i sapigueu que teniu més informació al web de Barcelona, www.barcelona.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Les prediccions catastròfiques ja no poden ser mirades amb menyspreu i ironia. A les pròximes generacions podríem deixar-los massa escombraries, deserts i brutícia. El ritme de consum, de malbaratament i d'alteració del medi ambient ha superat les possibilitats del planeta. de tal manera que l'estil de vida actual, sent insostenible, només pot acabar en catàstrofes, com de fet ja està passant periòdicament en diverses regions. L'atenuació dels efectes de l'actual desequilibri depèn del que fem ara mateix, sobretot si pensem en la responsabilitat que ens atribuiran els que hauran de suportar les pitjors conseqüències. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs ens acomiadem a la veu dels animals i la natura i us recordem que la propera setmana, divendres sant, no hi ha programa. Així que us emplacem ja per al dia 9 d'abril i us desitgem, de part de tot l'equip d'ONG ADA, que passeu una molt bona Setmana Santa.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.